de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes. Avui dimecres 2 de setembre, les 12:02, 26 graus, assolejat. Un bon dia. Bon dia, Maria.
Bon dia a tots i totes.
Maria Ventura, que ens acompanyarà també aquestes dues horetes que tenim per davant i que ens farà ens farem resó de tot allò que és avui notícia a la província de Castelló. Com per exemple, Maria...
Pues les dades de l'atur, Susana. El nombre d'aturats registrat en les oficines dels serveis públics d'ocupació a la província de Castelló va pujar en 407 persones a l'agost, la qual cosa fa que el nombre d'aturats a aquesta data siga més de 45.700, segons ha informat aquest dimecres el Ministeri de Treball i Economia Social. Amb les dades d'agost es torna a incidir en la tendència a l'alça de la desocupació a Castelló a conseqüència dels efectes de la pandèmia, de tal qual com que des del mateix mes del passat any la província ha acumulat un total de més de 7.800 aturats més, la qual cosa significa un increment de l'atur del 20,63%. Quant a la situació per sectors a Castelló, tornen a ser els serveis els més castigats en acumular ja més de 3.300 aturats dels 45.700 registrats en les oficines d'ocupació, Susana.
A veure, era d'esperar que tindríem aquest problema d'atur. El que més jo me faig una reflexió i pense, i en setembre? Perquè en agost encara n'hi ha hagut contradiccions per i ser possible aplegada de turistes que esperàvem, encara que foren turistes nacionals.
Sí, cuidao, veurem el que passa ara al setembre, però clar, els pronòstics no són molt bons, Susana, per lo que tu bé has comentat. També esperem que després, al començar la campanya de la fruita, no?, i de la taronja, així a la nostra regió, pues, també el nombre d'aturats baixi un poquet.
Si vols que comparem dades, jo vaig a fer-te una reflexió, la fem conjuntament. Veuràs, les dades que teníem a 31 de juliol de positius en Covid eren 85 nou casos en tot el mes, eren 13.329 positius, 95 ingressats i 12 en UCI, val? A 1 del 9 tenim 909 casos, és a dir, passem de 85 a 902 i passem de 13.000 a 25.000 positius. I també passem de 95 ingressats a 376 ingressats. I cuidao, que passem de 12 en UCI a 47 en UCI.
Sí.
En un mes...
La situació pareix que es complica cada volta més, Susana. Ja ho estàvem veient en agost i el que la gent no s'explica és com ha canviat tot tan ràpid, no? Com en alguns llocs la pandèmia s'ha aconseguit estabilitzar, no? L'altre dia escoltava, ara que comencen otra vez, una altra volta tots els col·laboradors, no? Vaig escoltar un col·laborador que havia anat a Grècia, no? Per exemple, per comparacions, no? Grècia també va ser un país que té una població molt envellida, també ha afectat molt la crisi i la pandèmia allà, i diu, jo vaig anar a soles en l'avió cap a Grècia, no? Perquè les mesures perquè per entrar al país et demanaven una prova PCR. També... Però en volta, per vindre a Espanya, l'avió anava ple de gent, no? Hem vist que a lo millor la flexibilitat de la gent que ha vingut de turisme hacia al nostre país, pues ha sigut més flexible que en altres països, Susana, que a lo millor han frenat més. I que
en estes dades se li planteja al president, a Ximo Puig, el que hi ha, el que tenim a hores d'ara. I ell, la contestació d'ell és que a l'inici de la pandèmia la letalitat del virus era d'un 8,3% i ara ha baixat a un 0,25%. I que hi ha un 20% d'ocupació als hospitals a març, hi havia un 20% d'ocupació als hospitals en el mes de març i ara n'hi ha un 4%. Que les UCIs en el mes de març estaven al 60% del total i ara estan al 6%. Però, a veure, que estem més preparats, que és menys letal el virus i que les UCIs estan més Bueno, que hi ha menys gent a les UCIs, ¿vale?
Sí,
ho tenim clar. Però en aquest cas, el que no hem de deixar i no hem de perdre vista és que avui, el dia a principis de setembre, bueno, les dades són del dia 1 de setembre, o sigui, d'ahir, i n'hi ha 47 persones en UCI. Cuidao que el 31 de juliol n'hi havien 12. Per tant, es podem tornar a veure una altra volta com es van veure al mes de març, encara i tot que el president de la Generalitat diga que les UCIs estaven el mes de març al 60% i ara estan al 6%. Estan més descongestionades.
Ho diem en castellà, que pareix que mos aclarim més. No podrem,
nada,
Susana.
Vosaltres el que sabem dir és la desconnexió.
La desconnexió territorial, això,
bueno,
sí.
És un moment posem un poc d'humor, ja ho havíem treballat un poc antes d'entrar en directe, per això els han fet un poc partícipes de lo que els havia passat una estoneta antes d'entrar en directe, mos havíem encallat en esta paraula. Dit això, continuem amb les notícies que tenim
Sí, però van malauradament pel mateix camí, perquè la plataforma Lliure Elecció Educativa de la Comunitat Valenciana va entregar ahir a la Conselleria d'Educació 3.156 signatures de pares i mares d'alumnes que rebutgen que els seus fills tornen al col·legi en considerar que les mesures adoptades pel govern no són suficients per evitar possibles contagis. Encara que després del lliurament de signatures van tractar de parlar amb el conseller Vicent Marçà, aquest no els va rebre. La plataforma està plantejant i estudiant una altra sèrie d'accions per al compliment dels nostres objectius. Així mateix han informat que el pròxim lliurament de signatures està previst per al 8 de setembre en el Registre Central de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport a les 11. Abans d'entrar, t'havia comentat això d'aquesta plataforma, no? Jo no la coneixia, no sé si tu coneixies aquesta plataforma, Susana.
Ah, a veure, algú havíem sentit com ha sentit tot el món, a mi me pareix una barbaritat, és dir, jo ho sé molt, no ho compartís, és com els negacionistes, és dir, tampoc vull ser alarmista, el virus existís, no, en tenim que negar, jo el millor el que sí que discrepe un poc és en ixa por que volen posar-li la gent quan d'alguna manera tot el món el que fem és crear anticossos en cas de que mos contagiem, i les persones amb patologies prèvies pues, tenen més dificultats com en qualsevol moment quan els agafa pues, un virus, una bactèria. Ara, lo de la plataforma de negar-se a portar els xiquets a escola, és dir, els xiquets i no tan xiquets, jo suposo que els no tan xiquets ja poden decidir i veure que això és una irresponsabilitat per complet. si tenen ja una edat suficient com per decidir-lo, i els que són xicotets, pues, no sé, me pareix molt arriesga per part d'estos pares.
Sí, intentarem parlar per tots els mitjans possibles en algun dels representants d'aquesta plataforma i que mos expliquen què és el que necessiten, no? Què més mesures volen.
En quant al que parlàvem d'esta tornar a les classes dels alumnes, bueno, pues el conseller Marçà lo que vol és que els pares firmen un compromís per a no portar els seus fills a classe si tenen símptomes.
Però és que això és molt complicat, perquè jo ahir vaig parlar en una mare, no?, que em deia, és que a lo millor a les 9 del matí, quan la meva filla té que entrar, no té símptomes, i a lo millor a les 11 pot tindre febre la xiqueta. És molt, molt complicat també això de gestionar.
Vale, però tu com a mare tens tota l'obligació i l'hem tinguda sempre. És dir,
és que clar, és això.
A mi em pareix, a més, una irresponsabilitat brutal el que el xiquet s'alça una miqueta de febre i tu li dones d'alci i li portes al cole. És que el d'alci dura el que dura en qualsevol, o sigui, en una situació normal. En aquesta situació que tenim i que estem vivint, i que estem en plena pandèmia, encara que siga més o menys agressiva en determinats moments de la situació que estem vivint, estem tenim que ser persones més lògiques i al fi i al cap saber que una criatura quan té febre o quan se vol un altre símptoma, pues no deu d'anar al col·legi, ni més ni menys, que perquè aquesta criatura en principi no està en condicions d'afrontar un dia en un que afronta cada dia una situació normal. I si ja no és una persona major, imagina d'un crio. No té, és una falta de responsabilitat per part dels pares, i a mi pareix que lo normal és que se signe. Què ocorris? Que hi havia pares que me diuen, bueno, i a l'hora de que a mi me diguen si jo puc o no agarrar el xiquet i que me'l tornen igual que jo l'he portat. Bueno, és que un xiquet se pot contagiar en una aula, tu el portes al col·legi perquè aquest xiquet el que tinga que fer és dependre o el que no sap o formar-lo per a que el dia demà sigui una persona de profit, però el que els mestres no te poden garantir és que allí no se contagie, que els mestres ho firmen, per això una irresponsabilitat.
Exacte. Si vols, Susana, finalitzem amb les notícies d'ací de Vila-real. Primer parlarem del Partit Popular, que està sol·licitant test a la comunitat educativa davant l'inici de la volta al cole. Així es suma el Partit Popular de Vila-real a altres localitats que també estan reclamant això, no? Després, parlar de que els clubs esportius de Vila-real tornaran a entrar als pavellons municipals des de la primera setmana de setembre. Així recuperen la seua normalitat. I per últim, explicar que la Comissió de Convivència amb les Penyes es reuneix aquesta setmana per abordar la suspensió dels casals per la Covid-19.
En este cas, avui, en teoria, tindrem a l'alcalde de Vila-real. A veure si podem arribar a tindre el que ens parla d'este decret, i abans va parlar Diego Vila, el regidor de festes, i que en un moment igual podem tindre l'alcalde. Mire, els vaig explicar què passa, perquè veuen que n'hi ha un moment en què estem callant, la una i l'altra, estan passant-nos notes, una pauseta de publicitat, estem gestionant el parlament Toni Cantó, perquè Toni Cantó, que ha sigut notícia, ha sigut un salvavides, a més, ara.
Socorrista. Bueno, socorrista.
Ens ha salvat la vida a tres xiques d'ací d'Oropesa, per això anem a parlar en ella. I quan veiem que jo callava és perquè ens estàvem passant-me el telèfon de que teníem que cridar-lo, per tant, anem a fer una pauseta i el cridem en una estoneta.
Estás a la 92.2 FM.
¿Necesito un TPV para mi negocio? ¿Cuántos tipos y tarifas hay? Si te planteas alguna de estas preguntas, en Grupo Cooperativo Cajamar hemos creado un espacio con toda la información que necesitas saber sobre TPV para que puedas tomar la mejor decisión para tu negocio. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora, a tu lado, más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Vila-real.
¿Sabes qué? Estudi Tecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Y ahora tenemos en nosotros al líder de Ciudadanos de la Comunidad Valenciana, Toni Cantó. Muy buenos días, Toni.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues nosotras encantadas de esta noticia de la que nos has hecho partícipes. Fuiste el socorrista de tres jóvenes en la playa de Oropesa, ¿no?
Sí, sí, bueno, eso fue el sábado pasado. Sí, la verdad es que había tres chicas que el sábado, no sé si recordáis que hubo un oleaje muy importante y había tres chicas que se quedaron atrapadas. Se las llevó la corriente, se sujetaron a las rocas del extremo del espigón y se quedaron ahí atrapadas y no podían moverse porque cada vez que se movían recibían golpes de las olas que les tiraban contra las rocas. Estaban ya las pobrecitas, las tres abrazadas, muy arañadas y, lo que es más importante, muy nerviosas. Entonces yo vi que el chico de la Cruz Roja iba hacia allí, pero vi por cómo andaba que iba descalzo, y yo, que conozco muy bien ese espigón porque me he tirado horas pescando ahí de pequeño, sabía que descalzo no las iba a poder sacar. Entonces, como por suerte yo ese día me había llevado las zapatillas deportivas, pues nada, me las puse y para allá que me fui.
En ese momento, Toni, es cuando a una persona le sale el ser, el trabajar por los demás, ¿no? Es como la política, pero una acción directa, ¿no?
Política práctica, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que casi toda, vamos, prácticamente todo el mundo en la playa hubiera hecho lo mismo, pero como yo, repito, conocía muy bien el sitio, quizá me di cuenta antes que nadie de lo que iba a pasar. Y una vez allí, de lo que me tuve que ocupar más es casi de tranquilizarlas, porque estaban las pobrecitas ya muy nerviosas, muy magulladas, con mucho frío ya, con mucho miedo, y entonces lo complicado era convencerlas para que se dejaran llevar por mí una a una, digamos a la mitad del espigón, donde ya podía dejarlas y estaban seguras. Entonces lo fui haciendo una a una, pero tenía que tranquilizarlas mucho, hablarles a la cara, tranquila cariño, tranquila mi amor, ven conmigo, no te preocupes, no hay problema, yo te llevo, ahora vuelvo por tus amigas, porque ellas estaban estando y ya el mar las había maltratado bastante y estaban muy asustadas.
¿Qué hora era aproximadamente?
Pues no recuerdo bien, pero debía ser la una del mediodía o algo así.
Por lo tanto, el sitio sobre esas horas ya no debería estar muy concurrido, ¿no?
Sí, sí, había bastante gente, había un corro de gente ya mirando aquello. Lo que pasa es que yo lo que creo que sucedió es que la gente estaba muy confiada con que el chico de la Cruz Roja las iba a poder sacar de ahí, pero yo sabía que no, que sin zapatillas, y yo vi enseguida que estaba sin zapatillas por cómo caminaba por allí, no iba a poder sacarlas. Entonces por eso les atravesé a todos y me fui directo para allá, porque yo tenía claro que él no iba a poder hacerlo.
Cuando una persona hace esta acción, no piensa en la repercusión, o sea, primero mediática que puede llegar a tener, esto por una parte, dado, Toni, eres una persona conocidísima, es decir...
Pero bueno, ya te digo que a mí me ha sorprendido hoy o ayer cuando claro. Empezó la cosa, esto pasó el sábado, hace ya bastantes días y bueno, a mí lo que me gustó y lo que me llenó fue la repercusión que tuvo en ellas, en cómo se vieron de aliviadas cuando salimos de allí, y sobre todo en unos padres que estaban asistiendo a esto muy muy asustados, muy, muy asustados, y que luego estuvieron muy muy agradecidos, o incluso la repercusión en el sábado de la Cruz Roja, que también estaba el pobre agradecidísimo porque estaba allí solo intentando lidiar con esa situación que realmente le superaba un poquito en ese momento.
En ese momento una persona no piensa que es un riesgo real, porque ahora fuera bromas, porque claro, verá, esta mañana cuando estábamos hablándolo, pues había gente que hacía bromas sobre esto, y esto se imagina, ¿no? Claro, es un buen salvavidas, es decir, que te rescate Toni Cantó, pues no te puede pasar, no es fácil que te pase todos los días, pero en este caso... Claro, en este caso, uno no piensa que le puede ocurrir algo, que corre peligro su integridad física, ¿no?
No, no, yo en ningún momento lo pensé. Yo lo único que vi claro es que el chaval no iba a poder sacarlas descalzo y que yo sí que tenía unas zapatillas. Yo creo que ahí lo que marcaba la diferencia eran las zapatillas y sobre todo que yo conozco mucho el sitio. Es que yo he veraneado ahí desde pequeño. Es que en ese espigón yo he buceado, he pescado, he pasado. No te puedes ni imaginar las horas que he pasado. Entonces eso me daba una ventaja frente a todos los demás y es lo que me impulsó a lanzarme.
Después de esta reflexión que me está haciendo... ahora ya sí que le hablo como político a usted. ¿Usted en este momento cree que serían estas zapatillas para Ximo Puig para que el gobierno de la Generalitat funcionara mejor con Ciudadanos?
Yo indudablemente esas zapatillas se las he ofertado ya a Ximo Puig y llegamos a un acuerdo en la Comisión por la Reconstrucción y yo creía que lo importante, que lo que pide la gente realmente es que todos nos unamos para rescatar a una sociedad que está asustada y que está...
¿Una sociedad que está en el espigón? ¿Está en el espigón la sociedad?
Yo creo que no, bueno, no está la sociedad, sí. Yo creo que España en general está en el borde del espigón ahora mismo, con dificultades económicas muy grandes, sanitarias, y con un gobierno que no está a la altura. Yo creo que la vuelta al cole es un claro ejemplo de que no están a la altura ni autonómico ni central, ¿no? Sabemos desde marzo que iba a pasar esto y no hay un plan alternativo y no ha habido una preparación ni del gobierno autonómico ni del central. Entonces yo creo que la gente se siente desamparada, pero yo creo que la gente lo que está pidiendo no es tanto una crítica o un derribo de estos gobiernos que lo están haciendo mal, sino que todos intentemos, desde la crítica, por supuesto, pero arrimar el hombro para conseguir medidas todos, ¿no? Y para aportar cosas. Yo creo que la gente va a juzgar de forma muy distinta a los que solo se preocupen de derribar que a los que se ocupen, pues también de, con sus limitaciones, ponerse las zapatillas, remangarse e intentar echar una mano.
En este caso, si hablamos de la Generalitat Valenciana, ¿usted cree que Compromís y Podemos están inquietando por la aproximación que hay en el gobierno entre Ciudadanos y el Partido Socialista?
Bueno, a ellos les preocupa, pero yo creo que les preocupa porque están más preocupados por sus silloncitos y sus puestitos que por la sociedad valenciana. Cualquier partido, como tú dices ahora, Compromís y Podemos, que se preocupe porque las mayorías se amplíen, está mirando por su trasero, por su puesto y no por el bien de la sociedad valenciana. Yo creo que ahora lo que hay que conseguir son grandes acuerdos, arrimar el hombro, pero desde luego lo que hay que hacer también es criticar y señalar lo evidente, y lo evidente es que ni el gobierno de Ximo Puig, sobre todo en las consellerías que tienen que ver con Compromís o con Podemos, o el gobierno central de Pedro Sánchez, están haciendo bien las cosas, las están haciendo mal, y por lo tanto los demás, los que creemos que sí que sabemos mejor gestionar, porque esto al fin y al cabo se trata de eso, de saber gestionar o no saber gestionar y dedicarse solo a los gestos, pues yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia. Yo creo que Ciudadanos sabe gestionar. Inés Arrimadas hoy mismo se reúne en Moncloa para intentar ayudar a gestionar el país en los próximos presupuestos. Pronto tendremos presupuestos también en la Comunidad Valenciana y yo creo que es una ocasión que no podemos dejar pasar, porque nos va la vida y nos va el futuro de la comunidad y de España durante los próximos años.
En este caso Podemos sí que llega a entender, y casi ya el consenso está en que Ciudadanos de alguna manera empiece a formar parte de lo que es el gobierno de España. En la Comunidad Valenciana, Compromís llegará a tener el mismo entendimiento que está teniendo Podemos a nivel nacional.
Por ahora no, por ahora Compromís lo único que está haciendo es intentar bloquear cualquier acuerdo del PSPB con nosotros, y bueno, el PSPB tiene que elegir también, pero hasta ahora hemos conseguido que el PSPB se apoye en nosotros en cosas que tienen que ver con cuidar a nuestros profesionales sanitarios o cuidar a la industria que todavía provee de empleos tan necesarios ahora mismo, y se ha apoyado en nosotros a pesar de Compromís para sacar determinadas medidas, así que eso es lo que yo voy a seguir intentando: centrar al PSPB y que dependan menos las medidas de Compromís y de Podemos y un poquito más de Ciudadanos. Ojalá lo podamos conseguir.
Por cierto, las jóvenes, estas chicas que rescató usted de ese espigón, espero que al menos piensen en Ciudadanos a la hora de votar, ¿no?
Bueno, yo... Son muy jovencitas todavía. Yo espero que tengan profesores y directores de escuela como merecen, a la altura, y que yo estoy seguro de que todos los trabajadores de la educación van a estar, a pesar de nuestros dirigentes, haciendo el mejor trabajo posible. Y yo lo que espero es que les eduquen en libertad para quitarse prejuicios de encima y votar realmente por quienes ellas consideran que les van a asegurar un mejor futuro a ellas y al país. Pero sobre todo, que las eduquen en libertad.
Pues yo le digo a usted que ellas decidirán un futuro, pero que los padres seguramente sí le votarán, porque la acción fue inmediata.
Muchas gracias.
Tony Cantó, un placer que haya entrado aquí en nuestra radio, en esta que también sabe que es la suya, y esperemos verlo pronto. Este año no ha podido venir por la situación que se ha vivido.
No, pero estaré pronto por allí, pasaré pronto por allí.
Pues bienvenido.
Y a ver si nos vemos presencialmente.
Muchas gracias y buenos días.
A vosotros, buen día.
Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down."
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila, 628 14 33 49 o a Podonova, 685 28 80 34.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Kia presenta el nuevo Kia XT, un SUV que es deportivo pero grande a simple vista, aunque ágil cuando lo conduces porque en realidad es muy compacto pero cuenta con un gran maletero. ¿Pero existe un coche así? Nuevo Kia XT desde 15.700 euros financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta.
I'm loving it.
No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal. Los días 4, 5 y 6 de septiembre, Benicassim viajará a la Belle Époque con las veladas de Villa Elisa. Los espectáculos de Maribel Per, La Bernalina y Sanda Ferró transportarán a los espectadores del siglo XIX y principios del XX. aforo limitado. Inscripciones los mismos días de las actuaciones, a partir de las 10:30 de la mañana, llamando al 964-300102. Benicàssim te espera. Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Benicàssim.
I ara anem a parlar amb el portaveu del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real, Héctor Folgado. Molt bon dia, Héctor.
Molt bon dia, Susana.
Dilluns va hi haure una reunió del comitè de direcció del Partit Popular,
Sí.
Del que vostè forma part.
Sí, del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, uh-huh. Que habitualment ens reunim dilluns a València.
Molt bé. En esta reunió... Bueno, vosaltres després d'esta reunió hem vist que Isabel Bonig ha tirat en cara i li demana a Ximo Puig que se facin aquestes proves de PCRs als docents.
Sí, el tema dels PCRs de l'inici del curs escolar en les majors garanties sanitàries per a tots va ser un dels temes que vam abordar. I de fet, he de dir que, com te vaig explicar la setmana passada, nosaltres havíem presentat en Vila-real una moció reclamant proves, test, PCR per a tota la comunitat educativa, una moció que afortunadament a Vila-real va estar aprovada per tots els grups polítics de l'Ajuntament per unanimitat. I esta és una moció que el Partit Popular de la Comunitat Valenciana ha decidit traslladar i presentar també en tots els ajuntaments de la nostra comunitat per a, tal com han fet en Vila-real, reclamar aquestes proves, aquests tests i per tant, aquestes majors garanties sanitàries per als nostres professors, també per als alumnes i per a tota la comunitat educativa en la Comunitat Valenciana podem començar el curs en les majors garanties. Desgraciadament, sembla que la Generalitat no està massa per la labor.
Uh-huh. Vostès sí que volen i sí que faran pressió per a que això ocorrisca. Tenim que dir-li, com ja saben també els nostres oients, que ahir l'alcalde de Sant Joan de Moró tenia manides i les proves PCR que ell sí que tenia en la seva població, que havia comprat prou proves, que tenia reserves de proves per a poder fer als docents que pugen a Sant Joan de Moró, perquè el perill que se corre és si tots els estudiants de Sant Joan de Moró, incluïts els que baixen a l'Alcora i a Castelló, se'ls farà la prova de PCR, la seva por és que els mestres que pugen a Sant Joan de Moró són de Burriana, Almassora, Vila-real, i clar, ells se senten les mans negades perquè no li deixen fer aquestes proves als docents.
Sí, és que fixa d'on hem arribat, no? Al final hem arribat al punt en el que la Generalitat ens nega que ella mateixa, que la Generalitat faci aquest test dels seus treballadors, que nosaltres entenem que inclús dins de la llei de riscos laborals hauria de ser hasta una obligació de la Generalitat, i així ahir mateixa jo en nom del grup municipal del Partit Popular ho vaig traslladar a la Conselleria de Sanitat i d'Educació en dues peticions per escrit reclamant que com a mínim els seus professorats i els seus treballadors i atenent a aquesta llei puguen fer aquestes proves, i ens encontrem en que alcaldes, en aquest cas alcaldes del Partit Popular que com Vicent volen fer la prova als seus professors dels seus col·legis, la Generalitat els ho nega. Estem veient com, per exemple, ahir a Andalusia va anunciar proves PCR per a tots els seus professors, ho ha fet també Galícia, ho ha fet també la Comunitat de Madrid i després en una repetició en certa periodicitat. I així no sols la Generalitat no va fer-ho, sinó que està ficant traves a aquells ajuntaments que en els seus propis recursos i en la bona voluntat de protegir dins de les possibilitats que pot tindre un ajuntament als seus veïns, la Generalitat això està negant, no? Per tant, ens pareix el colmo. Com a mínim, creiem que la Generalitat ha de fer dues coses. Si no vol fer les proves massives, com a mínim el que ha de fer és fer-les als seus treballadors i permetre que aquells ajuntaments que vulguin fer-les les puguen fer, això sí, ajudant-los, creant una espècie de fons municipal per a cooperar en aquests gastos que aquests ajuntaments podrien tindre que assumir per protegir de la millor manera que puguen els seus veïns.
En este cas, l'Ajuntament de Sant Joan de Moró el que ens argumentava és que al no haver tingut gastos en festes i actes culturals, festius, havia destinat aquesta partida pressupostària a fer aquestes proves de PCR. Vostè creu que en els demés ajuntaments, si des de conselleria no tenen aquesta possibilitat econòmica per a recolzar-los, podrien destinar aquesta quantitat, com ha fet, per exemple, en aquest cas, l'alcalde de Sant Joan de Moró?
Sí, jo estic convençut que sí. De fet, una de les coses que també no hem de perdre de vista, el Covid ens ha fet tindre que assumir alguns gastos extraordinaris als ajuntaments, però és cert que el Covid ha fet que hi hagi moltíssima programació que caiga i, per tant, molts estalvis que s'han generat en alguns ajuntaments. L'Ajuntament de Vila-real, per exemple, acaba destinant al final de l'any uns 700.000 euros en festes que no s'han realitzat, però al mateix temps en programació cultural, en accions de dinamització econòmica, inclús en estalvi de llum i de subministres d'instal·lacions esportives que han estat mesos tancades. Tot això són estalvis que permetis als ajuntaments poder destinar uns recursos, per exemple, a fer aquest tipus de proves, a millorar les condicions de la tornada escolar. Nosaltres no tan sols reclamem les PCRs, que també, no? Demanem un increment de neteja dels col·legis, i això és una competència dels ajuntaments. Demanem, com ja han fet alguns altres ajuntaments, governats per el Partit Popular, com Onda, com Benicàssim, que se fique la infermera escolar, que ara és el moment on més se necessita tindre en el mateix centre educatiu una persona, un professional que puga coordinar, assessorar i ajudar en totes les necessitats que puguen haver en un centre de manera sanitària. Pues bé, hi ha ajuntaments de la nostra província que en aquests estalvis estan oferint als seus col·legis aquests serveis i, per exemple, a Vila-real pues no s'està fent, no? I per això pues nosaltres considerem que aquests estalvis que s'han produït i que així en Vila-real encara no ens han volgut dir de quants diners hem parlat, estem parlant. Nosaltres ens fem uns càlculs aproximats entre el Festival de Teatre de Carrer, les festes del poble, les festes de carrer, la programació cultural, els estalvis, els subministres, estem parlant de munt de diners, però encara l'Ajuntament no ha volgut dir-nos aquesta xifra, possiblement per a que no quede en evidència que tal vegada en això del Covid ens hem estalviat més diners de lo que ens hem gastat en la lluita, no? I per tant és important que si tenim diners en estalvis puguen revertir-se en ajudar els veïns en matèria sanitària i en ajudes econòmiques.
En este cas, en l'Ajuntament de Vila-real vam parlar amb la regidora Aida Beteta i ella sí que ens va dir, i a més ho hem insercionat, de que sí s'ha incrementat la limpiesa i la desinfecció dels col·legis de Vila-real, el que és cert que no hi ha infermera escolar. En aquest cas...
Sí, has tingut més sort que nosaltres, perquè ahir ho van preguntar en comissió com s'havia incrementat el servei de neteja i no van saber contestar-nos. Uh-huh. Per tant, ha sigut una afortunada de que la regidora t'hagi dit això, perquè nosaltres ahir en comissió els ho van preguntar a l'equip de govern i no va haver resposta.
Altra cosa que ens preocupa en la població de Vila-real és el tancament de la residència Sant Llorenç.
Sí, així és. Nosaltres va ser també un altre dels punts que vam tractar en el comitè de direcció a nivell regional. Isabel Bonita, nostra presidenta, està seguint també aquest tema, junt a Elena Bastidas, que és la nostra responsable, la diputada que coordina el tema d'assumptes socials en les Corts Valencianes. Evidentment és un tema que ens preocupa i moltíssim i que comença a preocupar-nos perquè no sabem el que ha motivat este tancament. Jo crec que l'oscurantisme, la falta de transparència que hi ha sobre este cas fa que salten totes les alarmes. Al principi possiblement ells teníem en el cap en que poguera ser alguna falta administrativa de la empresa, el que ens portava a veure pues, que a lo millor s'havia accedit la Generalitat en una sanció tan greu. Després la mateixa Generalitat de PSOE i Compromís i Podem ens va llançar la setmana passada jo crec que unes notícies que ens van alertar a tots molt i que arribava a parlar la Generalitat de tracte degradant per a alguns residents, de posar en perill la salut d'alguns dels residents. Jo crec que declaracions molt fortes que tampoc ningú ens ha justificat. I per tant ja no sabem si l'objectiu inicial era sancionar a l'empresa per una falta administrativa o protegir els usuaris d'una mala praxis que hi havia allí. Jo crec que no dir en claretat què és el que està passant, crec que no contribueix en res a buscar la solució. Nosaltres, des del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, hem presentat una bateria de preguntes, hem sol·licitat també l'expedient, i anem a reclamar que donen compte de lo que realment està passant allí, perquè no és el mateix sancionar una empresa que protegir a uns usuaris. Si el problema és que fa dos anys, com ens va contar la Generalitat a través de la premsa la setmana passada, si el problema és que fa dos anys van detectar aquest problema tan greu de tracte degradant per als usuaris, que me pareixen unes declaracions molt fortes per a publicar-les així alegrement en la premsa. Si això va ser així, la pregunta a la Generalitat seria per què hem estat 2 anys els usuaris d'allí sense que ningú hagi pres ninguna mesura. Si l'objectiu és sancionar l'empresa per un tràmit administratiu mal fet, el que no podem és convertir en víctimes i castigar els usuaris. Si hi ha que castigar l'empresa, hi haurà que fer d'una manera en la que els usuaris no siguin els perjudicats. Per això anem a estar molt damunt d'aquest tema, estem en contacte directe en les famílies dels usuaris i ja no sols ens vam sumar a aquest manifest que l'Ajuntament, en la Junta de Portaveus, vam aprovar per unanimitat, sinó que anem a fer un seguiment perquè creiem que darrere tot això hi ha moltes respostes que donar. Primer que res als usuaris, als treballadors i evidentment també a l'Ajuntament de Vila-real.
Vostè sap que dins dels partits de lo que és el Partit Socialista, Compromís, Podem, hi ha hagut una sèrie de canvis d'organigrama. Aquesta reunió de dilluns dins del Partit Popular també n'hi haurà canvis d'organigrama?
Bé, nosaltres aquest estiu hem tingut un estiu, Susana, molt intens en el que a canvis d'organigrama se refereix, no? Nosaltres durant aquest estiu hem aprofitat per a fer renovacions importants que el Partit Popular tenia pendents de fer. Vam començar en Alacant, en el president, ara president Carlos Mazón, que serà president del Partit Popular de la província d'Alacant. També vam fer el mateix en València, en la província de València, que teníem una gestora igual que en la ciutat de València, i hem celebrat congressos de la província, on Vicent Montpó ha sigut elegit president provincial, i en la ciutat de València, Maria José Català és la nova flamant presidenta de la ciutat de València i segur futura alcaldessa de València en tan sols 3 anys. I, per tant, estem en aquest continu procés de renovació. En l'any 2021 correspon ja els congressos, el congrés regional i després també la celebració del congrés de la província de Castelló, i per tant, doncs, bueno, estem en aquest moment de precongressos, que és un moment sempre molt actiu per a la maquinària, no?, de qualsevol partit.
En la província de Castelló, Héctor Folgado obtindrà algun tipus de càrrec en Generalitat Valenciana en les Corts?
Bueno, no, jo ara soc portaveu en el Partit Popular de Vila-real, president del PP de Vila-real, pues, fins al proper congrés, que també se celebrarà en el 2021, i com tu de dius, pues, vicesecretari regional de política territorial, i per tant, pues, bueno, jo em sent que perfectament partícip de lo que el nostre partit està fent, de treballant activament i a diari per des de els nostres càrrecs ajudar a Vila-real, a la província de Castelló i a la comunitat.
Héctor Folgado, regidor de l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies per haver...
Estás a la 92.2 FM.
Piénsalo unos segundos y pide 3 deseos. ¿Ya? Déjame adivinar. Salud, amor y una buena hipoteca.
Hipoteca online de Grupo Cooperativo Cajamar, sin comisión de apertura. Consulta las excelentes condiciones y todo lo que necesitas saber en nuestra web hasta el 30 de septiembre de 2020. La hipoteca online que todos deseamos. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
En Restaurante Santa Quitería tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quitería en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quitería.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
En Sport 2 comienza la temporada con todas las novedades en fútbol. Las equipaciones, sus complementos y botas, muchas botas y además con regalo de calcetines. Los descuentos y rebajas en Sport 2 oportunidades, todo al 50%. Camisetas, bermudas, bañadores, zapatillas de fútbol sala. Sport 2 y Sport 2 oportunidades. Abierto las mañanas de lunes a sábado y las tardes de lunes a viernes de 6 a 8. Calle Torrehermosa, esquina Consolades, Vila Real, donde solo ofrecen primeras marcas.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arenal Burriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del Kia Niro. ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Ens n'anem ara fins onda per parlar amb la seva tinenta alcalde de Festes i Cultura, Maria Prades. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, onda s'ha sumat a aquestes localitats que, malauradament, han tingut que suspendre les seues festes per culpa de la crisi sanitària que estem patint, no? Ara, a finals d'octubre, bueno, mitjans d'octubre, es tenia que celebrar la Fira d'Onda, però no podrà ser aixina, no, regidora?
No, lamentablement pues, hem tingut que prendre la decisió de suspendre-les perquè hem pensat que era lo més adequat en pues, la situació excepcional que estem vivint, no? en tot el país, no només així. La veritat és que pensàvem que pues, teníem que prioritzar, no? la salut de tots els veïns i que tots ens hem de cuidar, seguir unes pautes sanitàries i de seguretat, sobretot, i clar, la fira... tots els actes de la fira com a tal són multitudinaris. Onda és plena de gent i no podíem arriesgar-se a ficar pues, una miqueta en perill la salut de tots. Per tant, pues, van decidir suspendre-les, van fer la roda de premsa el dilluns i no res, i esperant a la pròxima.
Sí, imagina que dona tristor, no? Perquè a l'agost també vau tindre que suspendre les del Salvador, ara la Fira d'Onda. Imagina que per l'Ajuntament també produeix també sentiment, no? I sobretot als veïns de la localitat que esperen durant tot l'any i sa setmana.
Sí, la veritat és que dona tristor, perquè pues és algo, és la fira és algo molt arraigat, igual que El Salvador, com nomenaves fa un moment. La veritat que són dos dates pues molt assenyalades en el calendari de tots els homes, i la veritat és que pues sí, donar la notícia, bueno, quan van prendre la decisió pues ja ens va passar a l'equip de govern, que és com un sentiment una miqueta pues especial, no? És algo que no haguem pensat mai, a lo millor que haguem tingut que prendre aquesta decisió. I la veritat que sí, tristos, però bueno, per una altra part és això, no? La decisió ha sigut complicada, l'han meditada molt, però claro, és que no podíem fer una altra cosa, no. teníem que primar la salut. I encara que busquen una miqueta de tristor, pues teníem que anar acabar davant en esta decisió final.
Però bé, que no hi hagin festes no significa que a lo millor des del consistori no aneu a fer una programació diferent, a lo millor més cultural. No sé si esteu treballant ja en algo que podeu anar desgranant.
De moment, en la situació que tenim en estos moments, hem suspès la fira d'Onda en la seva totalitat. Per lo tant, de moment no tenim previst el fer una programació paral·lela, perquè el que volem evitar són les aglomeracions de gent. El que volem evitar és, nosaltres el que no volem tampoc és que la gent pues en l'excusa, no, entre cometes, o pues que pues ni això, pues anem i tal. Pensem que és un moment, així també hem tingut ara últimament brots, i pensem que no és un moment per a fomentar, no, el que és el juntar-se a una afluència de gent. Per lo tant, en un principi no tenim pensat fer una programació paral·lela com a tal. La fira està suspesa. Uh-huh. I entonces pensem que n'hi ha que seguir de moment en esta línia.
Per lo tant, Onda, que és una de les ciutats que més atrau per als aficionats taurins, sobretot. No haveu decidit ni teniu en ment a lo millor tindre una plaça, que a lo millor alquilar una plaça portàtil per fer a lo millor qualsevol tipus d'acte taurí?
En principi, en la situació que tenim a hores d'avui, d'ara que estic parlant en vosaltres, no. Si la situació millorara, si tinguérem notícies molt més alentadores, claro, totes són supostos, no? Perquè en aquesta situació les van variant en hores. Aleshores, ahir pues podríem, vull dir, si en algun moment verem que sí que és factible, se ficaríem en seguida a treballar, i jo crec que podríem aplegar perfectament per a poder organitzar qualsevol cosa. Però ja t'he dit que a dia d'avui, no.
Home, jo imagino que vostès també, des del consistori, també parlareu en salut pública, en conselleria, i ells també vos van dient si a lo millor ara és més favorable o és pitjor, no?
Sí, estem en constant comunicació, per això te dia que les coses mos canvien en hores. Per això te dic que tindrem que anar esperant a veure com evoluciona d'ací, no? fins que aplegui la data. També és veritat que potser fira no la tinguem, però si en, no sé, finals de novembre, principis de desembre, les coses estiguin millor, se poden organitzar unes altres coses, poden fer una programació alternativa, ho faríem. No tenim ningún tipo de problema, i immediatament me ficaria jo manos a la obra, sí. No? Que digo, i muntaríem lo que fora, perquè la veritat és que nosaltres també pensem, pues això, no? La fira park, la festa, pues també ajuda també un poc a les persones, no? A eixir d'aquesta rutina, no? A gaudir també la gent, a aquesta convivència especial, no? Que se viu en aquests moments. Per tant, també pensem pues, que també seria pues, una miqueta un soplo d'aire fresco, no? Sí. Si poguérem pues, programar qualsevol cosa, encara que no estiguera dins d'aquesta setmana, no? Que és la que tindríem de festes, i se poguera fer, pues, ojalà, no? Un mes després, pues, faríem algo, encara que fora per pues, activar també una altra vegada pues, tota la vida social, no? I cultural i festival del poble.
Sí, perquè a més també són molts els veïns d'altres localitats que pugen o que baixen a Onda, no? Per gaudir d'Issa Fira.
Sí, la veritat és que des de fa ja molts anys que va ser la fira, pues, ha sigut, com dius abans, un referent. I tercer acte també és un impacte molt, molt important per al poble a nivell econòmic, a nivell turístic, a nivell d'hostaleria, de, no sé, nosaltres sabem que tot lo que envolta la Fira d'Onda no és només el aplegar, no?, i tindre pues, el passacarrers o tindre disfresses, yeah, tindre la frena, tindre... No és simplement això, és tot el que comporta i la setmana al poble i a tots els visitants, no?, que venen de tot arreu. Per tant, sabem que és important, però pensem que és el moment pues, de ser prudents, de ser responsables, sobretot, i que la gent pues, tinga consciència de que estem vivint una situació que a ningú ens hauria agradat viure, però pensem que pues, això n'hi ha que anteposar la salut sempre.
I a més, tots aquests diners que potser no heu invertit en aquesta Fira d'Onda que s'anava a celebrar anar destinats, no?, a altres opcions com pal·liar la crisi econòmica que potser estan patint els autònoms o comerços d'Onda.
Sí, exacte. Nosaltres bueno, hem format pues, el que es diu és un pacte, no?, que es diu Tots per Onda. Ahí pues, estan representats pues, les forces polítiques, les econòmiques del poble, les turístiques, o sigui, des de diferents sectors, la part social, vull dir, està tot el món representat dins d'aquest pacte. S'ha ficat en marxa ja 33 mesures per a pues, poder subsanar pues, això, no? Pues, deficiències i problemàtiques que ens han donat pues, degut a aquesta crisi sanitària. I després, pues, lo dels autònoms que comentaves, ha sigut quasi 1 milió d'euros els que hem invertit en poder ajudar aquests autònoms, que també s'havien quedat una miqueta despenjats en tot això. I, per supost, pues, tot el pressupost que estava consignat per a la partida de Fira d'Onda, pues, lo que farà serà pues, incrementar aquestes medides i mirar des de totes les àrees de l'Ajuntament on més falta faixa per a poder ajudar als veïns, per supost, ho tenim claríssim.
Lo que per una part pot ser negatiu, també convalida l'altra, no?, que mira també per el futur amb aquesta inversió. Tinent alcalde de Festes i Cultura d'Onda, Maria Prades, moltes gràcies per haver estat, i si enguany no pot ser, l'any que ve més i millor.
Sí, la veritat que sí, les agarrarem amb moltes ganes i intentarem fer les millors fires, no?, per a poder celebrar que a mi sois d'això. La veritat és que sí.
Pues moltes gràcies i això esperem. Adeu.
A vosaltres, bon dia. Adeu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual. Cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670 74 52 98 o entre en cubacas.com. Y asistencia 24 horas low cost.
Si estás pensando en cambiar la cocina, en Big Mater Arbo tienes la solución. Ven y visita el nuevo espacio Kitchen, con una gran variedad en cocinas de la prestigiosa marca alemana Kuchentime, con 15 años de garantía, diseños personalizados, ensambladas de fábrica y fácil montaje, con financiación hasta 24 meses sin intereses. Visita la exposición en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock.
Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Bueno, i en esta música no sé si és que ens conviden a que fem màgia com tenien en aquella escola de Harry Potter. Anem a parlar en la representant de la plataforma, en Pilar Alexandre, la plataforma d'afectats per la residència de Sant Llorenç. Molt bon dia, Pilar.
Molt bon dia, Susana.
Pilar, ahir vau tindre en la casa d'Esmundina, bueno, per el matí vas vindre i ens vas dir que havien decidit el director de Servei Social i el director territorial de la conselleria fer en el problema que vos heu trobat, tots vosaltres, i per l'espau tindre una reunió a les 5 de la vespre en la casa d'Esmundina,
Correcte.
Quan que tu es convoques a tots per a traslladar-los que t'havien dit en aquesta reunió. Tu els traslades que t'han dit i ells que te diuen, que pensen, quina sensació tenen?
Bé, Susana, pues, anem a veure. Evidentment, pues, la gran majoria dels familiars, dels residents, pues, estem molt afectats. Molt afectats. És una sensació de desolació total. Pense que n'hi ha una... Tenim molt assumit tots que se tenen que traure els nostres majors d'allà. De fet, és el que s'està fent. Tenim el recolzament total per part de l'Ajuntament. També va vindre la persona encarregada de serveis socials de l'Ajuntament de Villarreal i va estar també el senyor alcalde de Villarreal. I bueno, pues en aquesta reunió se van fer alguna sèrie de preguntes perquè estan sorgint també un problema afegit, que és que hi ha gent que no està empadronada en el poble, el qual vol dir que la gestió de serveis socials se hauria de fer des del poble on estiga empadronat el resident. De tota manera, l'Ajuntament ha posat a la disposició de tots, inclús es va prendre nota de tots els que no estaven empadronats al poble, per a poder agilitzar la gestió. De tota manera, clar, vos trobem en que estem, pues, això, facilitant i fent els passos per a traure uns familiars d'un grup de risc, perdona que me repetisca tantes vegades, però en plena pandèmia, perquè això continua en plena pandèmia, sense saber ben bé la residència que anem a portar-los, com és, no hem estat dintre d'ella, no podrem entrar a acompanyar-los a les seues habitacions, a posar les cosetes en els seus armaris, i tot això ens està creant una angoixa molt, molt gran. I això és un poc el sentir de tots. Sí,
Tu per la vespre enviaves un àudio on parlaves de que no posis en duda el tractament que han tingut des de la residència als residents, però que per lo que vos han traslladat i així han declarat en Enric Juan, el director general de Servei Social, com Luis Gómez, director territorial, que ahir feia declaracions en una cadena de ràdio, no havien tingut bon tracte, és a dir, els residents, inclús hi havia una sanció que havien tingut maltractaments. Per tant, vosaltres no dudàveu de la residència, però sí que volíeu que els dies que se quedaren estigueren acompanyats, no?
Per supost, per supost. I en això vull insistir molt, perquè és un sentiment que crec que tenim la majoria dels integrants de la plataforma. Nosaltres no posem en duda la praxis dels treballadors, en absolut i en cap moment. Jo, torno a dir, jo personalment, per lo que he vist en tot moment, que jo he vist, ma mare ha estat bé, per lo que jo he vist. No posem en dubte la praxis correcta. Però sí que és cert que aquestes persones que estan allà dintre necessiten inclús un suport psicològic. Ells estan bé, que els companys no estan. Estan passant mal els nostres majors. Doncs és necessari que la residència tinga tots els mitjons per a poder sostindre els nostres majors en tots els aspectes.
Però quan vostè fa aquestes declaracions, sap que n'hi ha... una declaració és molt, molt elàstica, perquè se talla i en el moment en què el mitjà de comunicació considera que ja té prou en aquesta declaració. Vostè deixava clar que no tenia ningú tipus de dubte en com havien tractat a sus majors en la residència, però sí que en altres mitjans de comunicació, inclús tant el director general com el director territorial, sí que deixaven a entendre, i a més ho diuen clarament, que havien hi hagut maltractament. Vostè torna a dir que el maltractament, vostè no l'ha vist en cap moment?
No, en cap moment. En ma mare, en cap moment. Jo no l'he vist, no he vist mostres, i això no és la primera volta que ho dic, no he vist mostres de que ma mare ha sigut maltractada, en absolut. Val? Doncs, fas al·lusió als mitjans de comunicació, i també vull que dir així públicament que com a portaveu, jo també he enviat una nota a tots els mitjans de comunicació, als que crec que d'una forma amable per la meva banda, cada volta que he sortit d'una reunió jo els he enviat una nota d'àudio, la qual ells m'han agraït, però jo ahir ja vaig demanar que, per favor, el que se fera en la informació que jo es traslladava com a portaveu de la plataforma, volia que se me passara l'enllaç o la informació que se publicava.
Claro, la utilització de les declaracions que vostè ha fet, perquè, clar, si l'última reunió que vostè té en conselleria se agarra la declaració del director general, del director territorial i després de la declaració seua, només és el tros on vostè considera que estan fent lo correcte, sense més explicacions, pot donar lloc a pensar que vostè assumís que sa mare ha tingut o que els familiars o residents sí que han tingut aquests problemes que estan dient-los des de conselleria i que vostès ho sabien.
No, jo no assumís això per a res. Entonces, necessite que els mitjans de comunicació parlen en propietat si estan utilitzant les meves declaracions. Això no ho vaig a consentir més. Ja jo com a persona i com a representant de la plataforma. Me negue a tornar a enviar un àudio a ningú. El que vull dir és algo que m'entreviste com estàs fent tu, Susana.
I sobretot que tinga lloc vostè a contestar quan li fan una pregunta de lo que realment vostè creu sent o vol traslladar per mig de sent representant de la plataforma,
Efectivament. Clar, n'hi ha que tindre en compte també que jo, a banda de representant de la plataforma, també sóc una persona que sóc filla d'un resident. Doncs jo estic fent un esforç molt gran per a mesurar les meves paraules. Jo no puc parlar el que jo pense, perquè no és moment de parlar el que jo pense. Tinc que sostindre a la plataforma i representar dignament a la plataforma. Temes que no tinc que entrar.
Pilar Alexandre, segurament seguirem parlant d'este tema perquè ens interessa, perquè volem saber en què, com s'acabarà solventant tot això. Espero poder demà tornar a contar amb vostè perquè sigui dient-nos com està desenvolupant-se, perquè això en hores canvia d'un moment a un altre. Moltes gràcies, Pilar Alexandre, representant de la plataforma per la residència Sant Llorenç. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies, Susana. La teva disposició.
Estàs a la 92.2 FM.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Yo sí estoy. Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol. Con superdescuentos de hasta el 75% en renovaciones. Tres opciones para que elijas la que más se adapta a ti. Solo del 1 al 30 de septiembre. Y con facilidades para la renovación online. Abónate. Yo sí estoy. Toda la información en villarrealcf.es.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos en Grupo Cooperativo Cajamar es posible, y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar, ahora a tu lado más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito? ¡Uf! Genial, que hace mucho calor. ¿Y dónde podemos ir? ¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes.
¡Perfecto! De paso comeré algo, que estoy desmayada.
Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Maria, obric un momentet el micro. És que veuràs, ja he rebut whatsapps que me deien allò de, si no sabem dir, descongestionar. Descongestionar. Tinguem nosaltres a la diputada autonòmica Sabina Escrig. Molt bon dia.
Molt bon dia, jo vinc descongestionada. És un poc complicat, eh?
Pues tot...
Bueno, primer vull donar les gràcies a Maria per Moonriver. És que l'altre dia la vaig escoltar que la vau posar... m'ha agarrat un poquet de celet.
Pues tot això ha sigut, fija't, per culpa de Ximo Puig.
Ui!
Dona, Conter, estic llegint la notícia, val? Però tot això és perquè en principi nosaltres quan ens fem l'escaleta del que anem a parlar, claro, Ximo Puig dia que a l'inici de la pandèmia la letalitat del virus era del 8,3% i ara ha baixat al 0,25%. Uh-huh. Això era el mes de març, que no estem en la mateixa situació. I després que hi havia en aquell moment un 20% d'ocupació als hospitals i ara hi ha un 4%, que les UCIs entonces estaven a un 60% i ara estan a un 6%. Per lo tant, hem descongestionat les UCIs.
Efectivament.
I com quan ella i jo estàvem tractant la notícia, no mos deixia la paraula descongestionar, quan ens hem posat en directe hem fet el mateix, hem fet un poc un teatrillo de que no ens deixia esta paraula. I tot això ho dic, Sabina, perquè resulta que des de juliol, que teníem, vam acabar el mes de juliol en 89 casos, en el 1 de setembre estem en 902 casos. Clar, però Ximo Puig, per la seva part, en les declaracions ens tranquil·litzava dient-nos que la situació no és la mateixa, la letalitat tampoc.
Per suposat.
I estem més preparats.
Clar que sí, és que jo crec que les voltes que he vingut ací i hem parlat d'aquesta situació, que és la situació actual, és la situació que estem vivint i és la situació que hem de viure durant un temps fins que estiga la vacuna, fins que es posem la vacuna, fins que doni resultats la vacuna. Clar que estem millor preparats. En aquell moment ningú al món sabia lo que era aquest virus. Ningú al món, perquè el que ha passat en este país, el que ha passat al País Valencià, el que ha passat a Espanya, a Europa i al món ha sigut, ja és així, és una pandèmia global. No és una qüestió ni d'ací ni d'un altre lloc, és una qüestió de tot el món. Per això és una pandèmia global. I ens va pillar a tots en el peu canviat, però ens va pillar a tots en el peu canviat perquè era una cosa nova, un virus nou, que ni els científics coneixien de la seva letalitat, de lo que produïa ese virus. I aleshores, clar, que no estàvem ningú, del color polític que siga, ningú estava preparat. Hi havia administracions que estaven millor preparades que unes altres. Nosaltres ens vam posar en marxa en seguida, el govern de Ximo Puig, el Consell de Ximo Puig, es va posar en seguida en marxa. En tots aquests avions que va fletar portant material, mentre Ximo Puig, el Consell de Ximo Puig, treballava, gestionava i portava avions, uns altres feien pues politiqueo, dient que havien comprat avions i els avions no arribaven mai, com ha sigut la Comunitat de Madrid i com és un exemple de com s'ha gestionat el País Valencià i com s'ha gestionat la Comunitat de Madrid. Nosaltres estem molt més preparats. Nosaltres tenim en Fira València material per més de 6 mesos acumulat, perquè ens vam preparar per a que no tornara a passar el que desgraciadament va passar en el mes de març, quan ens va vindre de sobte el que ens va vindre. Aleshores, gestió i treball i diàleg. Què és el més important? És parlar, és dialogar en tots els agents afectats, perquè aquesta pandèmia hi ha que recordar que és econòmica, social i sanitària, sobretot sanitària.
Ara que me diu que és econòmica, Labora, l'entitat ha tret unes ajudes per al Covid i unes ajudes que van a cada ajuntament. Els ajuntaments trauen una oferta pública i que és, a partir del 8 de setembre ja podran apuntar-se i donaran treball a els ciutadans per a ese motor econòmic que té que posar-se en marxa.
Efectivament.
Entonces, és una forma de reactivar l'economia, perquè no només... Clar, és una pandèmia que ens afecta bueno, la salut, que és el més important, però és que resulta que sense diners pues, també estem patint.
Clar, i estem patint. I jo el que vull recordar és el tema del diàleg. Uh-huh. El diàleg, el sentar-se en els agents socials, en sentar-se en els empresaris, en sentar-se en els sindicats, que ho ha fet igual Ximo Puig per arribar a un acord, que ho vaig explicar l'última vegada, en aquests tres grans plans, en aquests tres grans acords, sindicats, patronal, per a pal·liar efectivament aquesta crisi econòmica. Però des del govern central com des del govern de la Generalitat, el que s'està fent és no deixar a ningú darrere. Per això s'han ficat tantes mesures econòmiques. Primer, per ajudar a les persones més vulnerables, uh-huh. a les persones que estan a l'atur, a les persones que no tenen cap ajuda en l'ingrés mínim vital, en les ajudes des de la conselleria, perquè nosaltres hem sigut la comunitat autònoma que més ha augmentat en aquests últims 5 anys en despesa social. I despesa social és despesa per a les famílies. Els diners públics han d'estar sempre al costat de les persones, i això és una prioritat del Consell de Ximo Puig, i és una prioritat també del govern d'Espanya, d'estar en les persones. N'hi ha que cuidar a les persones, n'hi ha que cuidar a l'economia, perquè cuidar a l'economia és cuidar també a les persones. N'hi ha que reactivar l'economia, i el Consell de Ximo Puig, el Consell de la Generalitat Valenciana, de Compromís, de Podem i del PSPB-PSOE, està ahí, els diners ajudant a les persones, ajudant a les empreses, ajudant els autònoms, que els autònoms mai havien tingut les ajudes tant per part de l'Estat com per part de la Generalitat com s'estan tenint ara. És superimportant. Els recursos econòmics, els impostos, quan paguem aquests impostos, després aquests impostos retornen a la societat. Retornen en educació, retornen en sanitat, retornen en economia, retornen en treball, etcètera, etcètera. Prioritzar sempre. Prioritzar.
Si parlem d'habitatge, així té el plan de les 500 vivendes que vostè, que està ahí, està en... concretament, a més de ser portaveu adjunta del grup parlamentari del Partit Social del PSPB, també està en habitatge, és dir...
Portaveu d'habitatge.
Clar, ahí és on se mira, a més en lupa, i les 500 vivendes socials que n'hi ha, i la gent que està pagant el lloguer i a lo millor a hores d'ara per culpa de lo que ens ha passat no arriba, i a més ens va assegurar el director, que és Aznar,
sí, Alberto Aznar, Alberto el director Aznar, general de l'EVA,
que no se quedaria ningú sense sostre.
És dir, que això és l'objectiu. Jo crec que la pandèmia el que ens ha ensenyat al 100% és que l'habitatge és el dret que dona els altres drets. Perquè sense habitatge tu no pots iniciar el teu projecte de vida. Aleshores, el dret que dona la resta de drets, que tu pots exercir la resta de drets, és l'habitatge, un sostre, una vivenda. Uh-huh. I una vivenda digna. Perquè en aquest confinament, pues, uns ho han passat pitjor que altres, uh-huh. en el tema de l'habitatge. Entonces, un dels objectius principals del Botànic, ja en l'anterior legislatura se va recuperar molt d'habitatge, se va rehabilitar molt d'habitatge, del parc públic d'habitatge, perquè el Partit Popular ho va deixar molt malament, i ho va deixar malament ja no sols en el parc públic d'habitatge. Quan nosaltres vam arribar, se devia en ajudes a l'alquiler, a les famílies, en els pitjors anys de la crisi, se devien 340 milions d'euros en ajudes d'alquiler. La responsable en aquell moment era la senyora Bonich. Quan nosaltres vam arribar, vam tindre que fer un pla en una plataforma, se va crear una plataforma d'afectats per el impagament de l'arrendament. La consellera, l'anterior consellera d'Habitatge i Territori, María José Salvador, que ara és la vicepresidenta de les Corts, uh-huh. se va sentar en la plataforma i van acordar un pagament, un calendari de pagament, per a pagar a totes aquestes famílies. Aleshores, a mi em sorprèn moltíssim quan és el PP i fica la bandera dels desnonaments, criticant els desnonaments, quan ells van ser conseqüència de molts desnonaments. Perquè si tu no pagues les ajudes d'alquiler, tu estàs perjudicant a moltes famílies. Aleshores, en aquell moment se van rehabilitar habitatges, se va pagar, se va fer un pla, un calendari per pagar els 340 milions d'euros que se devia a les famílies, i ara aquest Consell, abans en l'anterior botànic era una direcció general, una secretaria era una direcció general, i ara ho havíem convertit en una conselleria, perquè l'habitatge és fonamental. Una persona no pot escriure el seu llibre de vida sense un habitatge. Una persona, quan vol començar la seva vida, necessita un habitatge. Aleshores, un dels, vamos, jo crec que primordial, un dels punts primordials per al botànic és augmentar el parc públic d'habitatge. És augmentar les ajudes i és augmentar els pressupostos. I s'han augmentat durant aquests 5 anys una barbaritat en el tema d'habitatge, perquè per a nosaltres és fonamental.
Quan parlàvem en Aznar, parlàvem també de lo que era les vivendes ocupades, i ell volia que fèrem una clara diferència.
Clar.
Sabina, quina diferència hi ha?
Home, no és el mateix. Suposo que ell parlaria de les vivendes ocupades dins del parc públic d'habitatge, que és el que nosaltres coneixem. N'hi ha moltes famílies que el que se fa no és des de l'administració, si és una vivenda de l'administració, el que se fa és ajudar aquestes famílies per a tramitar-los l'ajuda i que no estiguen en aquesta situació. És fonamental arribar al desnonament zero. I arribar al desnonament zero és tindre un parc públic d'habitatge en condicions, un parc públic d'habitatge en número de vivendes que arribi a totes les famílies que no tenen disponibilitat d'habitatge. Jo crec que hi
sí, però ser... a lo que nosaltres ens mostren és dir, nosaltres ens sentem al migdia, sobretot a veure els informatius, i trobem que una persona ha ocupat una villa i ise bikini per la finestra i ens diu que hablen con su abogado.
Bueno, això ja és... és que, claro, n'hi ha casos i casos. N'hi ha casos de gent, de famílies en xiquets, que estan, a lo millor, ocupant una vivenda o no, o estan en una vivenda d'un banc, han deixat de pagar i van a fer el desnonament. Aleshores, una qüestió és una família en xiquets, en persones grans, que el que n'hi ha que fer és estudiar, mediar en els bancs, per a que no se produïsca el desnonament. I després estan les cares dures. Les cares dures n'hi hauran sempre, però no sols en l'ocupació de vivenda.
Però que vostès condenen les cares dures.
Clar que n'hi ha que condenar les cares dures.
I les persones que d'alguna manera els indiquen pues si no teniu diners teniu dret a ocupar una casa. No, no, és que no l'ocupareu, és que farem, anirem per la via legal que toque perquè vostès tinguin un sostre i no patisquen.
És el que jo he dit abans. L'objectiu ha de ser tindre un parc públic d'habitatges per a donar resposta a aquestes situacions. ¿Vale?
Perquè...
jo crec que a voltes l'alarmisme també, perquè ara hissen contínuament les ocupacions il·legals, i ja ho estic dient, n'hi ha que estudiar cada cas, perquè cada cas és d'una forma.
Sí, però no
n'hi ha
allò...
que estudiar cada cas.
La franja de la dreta és com que els ocupes no, i la franja de l'esquerra és com que els ocupes sí. I això
no
n'hi ha que tratar-lo.
Jo no crec que siga la dreta ocupes no i l'esquerra ocupes sí. Parlem de sentit comú. És que tenim que parlar sempre del sentit comú. És que a mi aquests missatges extremats em donen por.
Sí, mira, jo li vaig...
Em donen por. Perquè ni tot és blanc ni tot és negre. Ni tots són ocupes, ni te'n vas a comprar i quan tornes te n'ocupa la casa. Ni... Vamos, i després està el que jo he dit abans. Els cares dures que entren efectivament en una villa, ja veu-se com a abogado, és que no sabem la situació de cada persona, la situació de cada família, perquè el que també escolta Dio, perquè ara els mitjans de comunicació tenen el tema dels ocupes tots els dies en la televisió, és les situacions de cada família o les situacions després de molta gent que
vostè ens parla des d'una perspectiva d'escoltar o de tractar, que no ens arribem a tindre gent per al carrer sense sostre, perquè jo de ben menuda ja m'explicaven que una persona quan se troba sense casa és quan entra en l'espiral este del no retorno. És a dir, ja no té un puesto on va dirigir les cartes en el, que en aquell moment
clar
estaven,
sí.
Ja no n'hi ha un puesto on localitzar-la, i en aquest moment ja perd tota autoestima i no se recupera. No,
efectivament. És que és fonamental. Mira, lo mateix que la renta... La renta mínima,
l'ingrés mínim vital.
L'ingrés mínim vital, la renta, després està la renta valenciana.
Bàsica valenciana.
Sí.
La renta vital, la mínima renta bàsica, valenciana?
No. La renta bàsica...
La renta mínima valenciana. Ens està dient Maria Aixina, te permetim que ens ho digues en el micro, no passa res, saben que saps dir allò de descongestionar. És la renta mínima valenciana.
L'ingrés mínim vital i la renta valenciana... Uh-huh. És donar oportunitats a moltíssimes persones, perquè no és el mateix eixir al carrer sabent que tens un ingrés mensual per a buscar feina, per a sentir-te tu millor, perquè tu tens una assegurança de dir, bueno, mentre jo busque feina, almenys tinc les meues necessitats cobertes, o quasi totes les necessitats bàsiques cobertes. Perquè emocionalment és molt, molt dur. Emocionalment és molt dur no poder donar als teus fills allò que necessiten. Emocionalment és molt dur no poder desenvolupar la teva vida com tu voldries per qüestions econòmiques. Uh-huh. Aleshores, el que acabes de dir és fonamental, perquè molta gent que no té habitatge, ni hi ha gent que està al carrer perquè és una decisió seua, li agrada viure al carrer, etcètera, etcètera, serà millor o serà pitjor, però n'hi ha gent que no té un habitatge perquè no pot accedir a ell.
I quan ha arribat al fondo, a quan ja estàs en el fons, dius, és que ja no saps com remuntar.
És que emocionalment és molt dur. Molt dur.
Un tema que també parlem sobre això és, per exemple, nosaltres així tenim a Txelo, que Txelo és de la Joventut Antoniana, i ella pues, està pendent d'aquestes persones que van a demanar ajuda. I el que sí que sempre se lluita és trencar. És a dir, si mon pare demanava, intentem que ixe fill, si un pare demana entre ixe fill, sàpiga que hi ha unes altres possibilitats. Donem-li
clar
que no demane i que remonte.
Jo crec que, primer de tot, hi ha que trencar ixe peix que es menja la cua, perquè normalment els avis, els pares, els fills, si Maria està en Joventut Antoniana, jo crec que...
És Txelo.
Ai, Txelo, perdó. Estan en Joventut Antoniana, estic segura de que ella haurà conegut els abuelos, els pares i els fills. Aleshores, el primer que n'hi ha que fer des de l'administració és trencar ese cercle viciós, és trencar-lo i donar oportunitats. I jo sempre defense, no, que els treballadors socials i el que té que fer l'administració, i jo com a administració, el que tenim que fer és posar recursos en educadors de carrer, en treballadors socials, i que no se convertisquen en administratius tramitant ajudes, sinó que tu després, a moltes famílies, o a algunes famílies, o a alguns nuclis familiars, el que tens que fer és ensenyar-los a gestionar-se, a eixir al món, a saber administrar-se, a que tenen que alçar els seus fills, portar-los a escola, fer-les menjars, etc, etc. Que és un treball emocional, també. N'hi ha que... treballar en les persones per el tema emocional, perquè és conforme tu has dit, una persona arriba fins al fons i diu, és que jo ni tinc casa, ni tinc oportunitats, ni tinc res. Les administracions i els diners de les administracions estan per això.
La comunitat, clar, ara rebrem ajudes de la comunitat europea en habitatge, bioclimàtic i tot lo demés. Espanya com està a aquest nivell, a nivell d'aixos serveis socials, a nivell de potenciar la seva població?
Jo crec que hi ha hagut un canvi molt gran des de que governa l'esquerra, des de que governa un govern progressista, tant en Espanya, en l'Estat, com en el País Valencià. Ha hagut un canvi fonamental durant aquests 5 anys últims, perquè s'ha treballat al costat de les persones. No és el mateix, ni n'hi ha els recursos econòmics iguals. Fa 5 anys que ara. Vam eixir, l'altre dia vaig eixir una notícia, de que la comunitat valenciana, de que el País Valencià ha augmentat considerablement les ajudes socials. I això és fonamental. I Europa és fonamental. Clar que és fonamental,
una,
Europa.
Una altra pregunta, Sabina. Així s'està fent un treball, que és el que em diuen, que és fonamental a Europa. Nosaltres en aquest moment tenim més conscienciats a la ciutadania espanyola que a la ciutadania, que ja és espanyola, però que ha vingut de fora, que s'ha integrat, que està integrat.
Sí, sí, per supost.
Però el percentatge de gent ja és més gran, la gent, per exemple, magrebí, que ha vingut i que portava uns anys endarrerida de nosaltres.
Però no entenc jo el que
me
vols dir.
Sí, si me referís que la població espanyola, la comunitat sí. valenciana, ja estem un poc més a l'altura d'Europa. Si quizà la gent que ara va a serveis socials pot ser singa, la gent que
jo és... Crec que és jo crec que als serveis socials van famílies que ho necessiten, que complissin els requisits per a rebre ajudes. No sé si n'hi hauran, perquè això és més una qüestió local, perquè la gestió de serveis socials és una competència local i jo crec que això el que millor li podrà explicar és el regidor Álvaro Escorihuela. Però jo no sé si n'hi haurà més gent immigrant o n'hi haurà més gent...
Sí, però jo li pregunto a vostè, diputada autonòmica, sí. en la comunitat valenciana en estos moments sí que la comunitat valenciana ha despegat. És dir, ja no estem com estàvem uns anys darrere, tenim que pensar que portem dos legislatures en el govern progressista. Si ara en aquest moment que nosaltres ja hem d'alguna manera fet que els nostres residents de nostres, vaja, que som espanyols, ja hagin pujat un poc, i sí que és veritat que els que venen, que també són espanyols i també són residents de la comunitat valenciana, n'hi ha més percentatge d'immigrants.
Jo crec que hem de parlar
o d'origen magrebí, no són immigrants.
Jo crec que hem de parlar de persones, no distinguir entre els nascuts així o els nouvinguts. Hem de parlar de persones. Jo crec que n'hi ha que ajudar a totes les persones, als nouvinguts i als residents, que complisquen els requisits. Si n'hi haurà més immigració o més gent nouvinguda que està que en aquests moments demana més ajuda, si complís els requisits, se'ls donarà, i si no, si no complissin els requisits, no se'ls donarà. Però no n'hi ha que diferenciar. No n'hi ha que diferenciar entre nouvinguts i
clar, però entonces, bon, anem...
autòctons, si vulguem dir-li així, sinó que tenim que mirar que totes aquelles persones que complissin els requisits tinguin les ajudes que es corresponen.
En aquest cas, el que jo volia dir-li és que quizà pues, els espanyols estem ja un poc hem tingut més anys de tindre aquesta cultura democràtica i demés, i que els que venen d'origen magribí o de puestos més desafavorits pot ser els tinguem ara, perquè costa un poc més que la gent arribi a prendre consciència de que són persones i que ens hem de valorar, no?
No volia
fer tant la diferència entre gent que ve d'origen magrebí, que ja és espanyola, o gent d'Espanya. No obstant, dit això, sí que és un bon moment en el que abordem aquest tema. En serveis socials, en Espanya, la comunitat valenciana, la província de Castelló, només se beneficien els magrebis? O la gent que ve de fora.
Jo torne a dir el mateix. No hem de distinguir entre nouvinguts ni els que estan així. Això no n'hi ha que distinguir-lo. Hem de parlar de persones. Jo sempre dic, quan me pregunten, jo soc ciutadana del món. Ciutadana del món. En l'avantatge de que jo he nascut així, n'hi ha gent que ha nascut en els altres llocs més desfavorits. Que quan un se'n va de la sa casa, de la seva terra, quan un té que abandonar la seva terra, no és per gust, és clar, per guerres, és per misèria, és per fam, és per donar oportunitats als teus fills. I torne a repetir, qualsevol ciutadà, siga d'on siga, visca on visca, que complís els requisits que diuen els decrets o que diuen la normativa per accedir a ajudes, té dret a una ajuda. Té dret a una ajuda. Sempre que complisca els requisits, sempre que complisca els requisits, i a lo millor el requisit te diu... haver estat vivint en la comunitat valenciana X anys, etcètera. Que no n'hi ha que distinguir, parlem de persones. Jo sí. em sent molt orgullosa de tindre una comunitat com la nostra tan oberta i tan acollidora, perquè nosaltres hem sigut acollidors sempre hem sigut acollidors, i a mi em plena d'orgull que les persones tinguin una oportunitat, hagin nascut o no hagin nascut, siguen d'ací o siguen de fora, tinguen una oportunitat. Perquè jo també voldria que si en algun moment a Espanya estan tantes dificultats i la gent té que anar-se'n fora a treballar, com va ser després de la guerra, en la postguerra, que va haver moltíssima
gent... fa tant de temps, perquè no, últimament també hem invertit en els nostres jovens, els han format, hem gastat uns recursos, s'han format, volen formats, i els ha tocat anar-se'n fora.
Ja. Però jo el que vull que quede clar, perquè a mi no m'agraden gens els missatges xenòfobs, els missatges racistes, de que els que venen de fora es ho lleven a la gent d'ací. No. Si tu complis els requisits que diu la normativa, que diuen les bases, que diu el que diga o els decrets, la normativa sobretot, complis els requisits, tu tindràs dret a una ajuda. Sempre que complisques els requisits, no vol dir que tu vens, baixes, desgraciadament baixes d'una patera i ja tens a lo millor els mateixos drets que un altre que fa molt de temps que sí. No, ho torno a dir, si tu complis els requisits, tindràs dret a les ajudes que te corresponguen. Si no complis els requisits, no. I tenim que sentir-nos orgullosos de tindre una societat aixina, que ajuda a la gent més desfavorable. I tenim que sentir-nos orgullosos de poder tindre capacitat econòmica per ajudar a països en vies de desenvolupament. Molt important, perquè si nosaltres invertim el 7% dels nostres diners per a altres països en vies de desenvolupament, si ajudem a aquests països, la gent tampoc tindrà que abandonar aquests països i podrà quedar sense casa. Perquè la tierra donde nací, por madre la conocí. I tots volem viure. A mi em sabria, jo crec que se me trencaria el cor tindre que anar de Vila-real.
No,
de Vila-real.
Vostè, des de luego, perquè jo pensé que només li falta portar el nom escrit en la camiseta. Perquè, a més, jo de Vila-real. Jo de Vila-real.
Jo sí, sí, el meu poble és, jo estimo el meu poble.
Tot el món ens agrada estar en la nostra terra. Hauríem de sentir-nos orgullosos de poder acollir a gent que està en desenvolupament, com vostè bé dia fa un moment, i llevar i desterrar i se mite de els que venen de fora, en seguida tenen el que demanen.
Clar, és que jo quan escolti això de l'extrema dreta, sobretot, de que que tenen els mateixos drets que un altre, no és aixina. És que tu quan vas a demanar una ajuda, te demanen una de papers, no, un requisit.
En este cas, vostè diria, ojalà, i no te tingues que veure mai en demanar una ajuda.
Sí, jo he sigut regidora de serveis socials i vaig ser un any. Jo me n'anàvem a casa i me faltava de plorar.
Una política, antes de ser política, una persona antes de ser política, deuria passar per una ONG? Diguem del tipus que siga, eh?
Jo crec que no, perquè cada un té un perfil. Jo tinc un perfil, una altra persona té un altre perfil, hi ha gent més sensible, més emocional, hi ha gent que té més empatia, hi ha gent que és apàtic totalment, i hi ha gent en diferents característiques. El que tu no pots fer és fer una llista electoral en 25 persones que són que tenen el mateix perfil. Això no seria el correcte, sinó que cada un té el seu perfil, i jo crec que cada un tenim les nostres coses bones i les nostres coses roïns. Cada un destaquem en unes coses i en unes altres no. Jo crec que això, jo sempre dic que mira, és un exemple, vaig a donar un altre exemple per entendre. La multiculturalitat és riquesa. Quantes més cultures viuen en una societat, això és riquesa, perquè tots aprenem de la resta. Pues en el tema de les persones el mateix, cada un tenim unes diferències, tenim unes virtuts, tenim uns defectes, però això fa que siguem una societat.
Jo pel que fa sé que no és la seva àrea, però sé que la consellera Ana Barceló decideix no fer les PCRs als mestres, i això ha estat als docents, vaja. Això ha estat molt criticat, és dir, ho ha reprochat pràcticament. Vostè, aquesta decisió de la consellera?
Jo vaig a... crec que n'hi ha que parlar més d'una forma sanitària. Avui te fas una PCR... i dones negatiu i a la millor resulta que demà t'has contagiat, i a la pròxima PCR, si és els 10 dies, t'eixirà positiu. Jo no sé si és un mecanisme, si des de la Conselleria de Sanitat han valorat de que no n'hi ha que fer les PCRs al món educatiu, pues a lo millor és perquè han valorat que té que ser aixina.
Vostè entén la decisió de la consellera per aquesta part?
Jo entenc des de la part sanitària, sabent com és Ana Barceló, sabent com és la consellera escolta moltíssim, té un diàleg constant en el món sanitari, si han considerat des de la Conselleria d'Educació i des de la Conselleria d'Educació, que no és precís fer els PCRs, és perquè no serà precís. Podem estar, n'hi haurà gent que estarà més d'acord i n'hi haurà gent que estarà menys d'acord, com tot en la vida. No anem, jo sempre dic que en política facis el que facis, no mai vas a estar, no vas, va a estar tot el món d'acord en la teua decisió. Les decisions són molt dures. A voltes es prenen decisions que un no voldria prendre, però les circumstàncies, o perquè te ho recomanen, són aixina. I governar és difícil, és molt difícil. L'oposició és molt... Estar en l'oposició és estar en la tranquil·litat absoluta perquè te dediques a criticar el que fa el govern. I és el que està fent ara el Partit Popular, és el que està fent Vox, de no recolzar al govern en decisions dures, com n'hi ha que prendre decisions, i machacar constantment, quan són un exemple a no seguir, perquè allà en les comunitats autònomes on governa la dreta van a la cua de totes les mesures que, per exemple, s'han posat així al País Valencià en marxa. Així, abans d'agost ja n'hi havia un, ja s'havia tancat un pacte en la majoria dels sindicats, dels professors de la pública, en els sindicats de l'escola, concertada, i en els empresaris de l'escola concertada. S'han augmentat en més de 4.000 els professors. Pues vaig a parlar de quan governava el Partit Popular a Espanya. En els pitjors anys de la crisi van reduir 9.000 milions d'euros en educació. Esa és la diferència.
Sí, el que passa és que és el que vostè me diu. Ara estan en oposició. El que passa és que vostè té una memòria i cada vegada que parlem d'algo se recorda de lo que en aquell moment tenien que estar argumentant, no? Perquè jo dic, té una memòria, Sabina, dona compte la xifra de 200 que teníem ara i que teníem en aquell entonces.
Sí, home, també és la meva tasca, no? La meva tasca és esta també. Però el que jo vull dir, la pandèmia, aquesta pandèmia global, mos té que ensenyar a la societat i mos té que ensenyar als polítics que n'hi ha moments en la història que o tots empujem per a que el carro se posi en marxa, o no se posarà en marxa, o se posarà malament en marxa, o no anirà en la potència que hauria d'anar i se cotxe i se vaixell. Bueno, ara que Pablo Casado parla de veleros,
sí,
parla de veleros, pues a lo millor ese velero, pa que funcione, tots tenim que soplar i empujar per a que ese velero, que diu el senyor Pablo Casado, vaig a la velocitat que tinga que anar per el bé d'Espanya. Lo que passa és que ell parla molt d'Espanya, però després, a l'hora de la veritat, ni bufa el vent per a que ese velero marxi com té que marxar, ni es penta per a que marxi el nostre estat, no? N'hi ha que estimar a Espanya treballant. N'hi ha que estimar a Espanya recolzant. I ara és un moment clar, i ara vindrà el tema dels pressupostos, que a mi m'ha agradat molt una frase d'Unai, el secretari general de Comissions Obreres, va dir l'altre dia una frase que m'ha agradat molt. Diu, no és qui ha d'aprovar els pressupostos, és el què aniran aquests pressupostos. L'important és el què aniran els pressupostos i no qui ho té que recolzar.
Clar, el que passa és que és en funció de molt... qui ho recolze... pot variar els pressupostos,
és,
no?
Molt, és fonamental. Jo, per això parlo ara de responsabilitat. Ara la responsabilitat de tots els partits polítics és sentar-se en una taula, el diàleg, per el bé del nostre país i de les persones i de l'economia i de la salut i de l'educació. Ara és el moment d'uns pressupostos per a que marxi el nostre, per a que continuï marxant el nostre país i no quedar-nos enrere. Tenim el recolzament d'Europa, que és fonamental. Són, crec que 147.000 milions d'euros que vindran a Espanya i 74.000 o 78.000, no recorde bé la quantitat, és que no tindrem que tornar.
Que tornar, és a fons
no
perdut.
No tindrem que tornar.
En este cas, Sabina, sigue sense acabat el temps.
Ai, és que jo parle.
Vos quedem ahir en els pressupostos, a veure què és el que passarà. Molt anem bé. A veure què tindrem. I en qui què tindrem i en qui, que vostè ho ha dit i és molt important, i la setmana que ve si té a bé tornar a visitar.
Jo cada volta que me conviden, pues jo sí, encantadíssima d'estar a la ràdio del meu poble. Enhorabona per el vostre treball, com sempre, i responsabilitat. Ara començarà el curs, molta responsabilitat. Els nostres xiquets són superintel·ligents. En la pandèmia ja ens ho van demostrar, el bé que se van portar, i jo estic segura que en l'arranc d'este nou curs, en les dificultats que anem a trobar-nos, van a ser un exemple de nou, van ser un exemple en la pandèmia i ara seran un exemple quan es comencen al col·le. Xiquets se tenen que relacionar entre els xiquets i tenen moltes ganes de veure's i de jugar i d'aprendre.
Moltes gràcies i molt bon dia, diputada.
Molt bon dia i moltíssimes gràcies.
Estás a la 92.2 FM.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Necesito un TPV para mi negocio? ¿Cuántos tipos y tarifas hay? Si te planteas alguna de estas preguntas, en Grupo Cooperativo Cajamar hemos creado un espacio con toda la información que necesitas saber sobre TPV para que puedas tomar la mejor decisión para tu negocio. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora, a tu lado, más que nunca.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Llega la tercera generación del Kia Ceed con un diseño más deportivo que nunca y con lo último en tecnología para tenerlo todo bajo control. Mientras estés en el coche, claro. Ven a conocerlo a tu concesionario Kia más cercano y llévatelo desde 12.950 euros, financiando con Banco CTLM S.A.U. hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Villarreal. Todo tipo de seguros para particulares y empresas, hogar, vida, auto, comercio. Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Villarreal. Infórmate sin compromiso en Paseo Estación número 2. Ven a visitarnos. Caser Seguros.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ahí a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Ay, Susana, es que esta canción no sabía cuán ficala, ¿eh? Siempre me pasa, ¿eh? Ya en algunas bandas sonores es igual que la de Harry Potter, la eficaz, pero me dolía.
Sí, pues a mí me agramó esta melodía, sí, pero he de confesar que Titanic, la película de Titanic no la he vista.
A mí no me agra, o sea, me hago bien les películas que me perseguís, el agua, el foc y todo lo que besen.
Sin embargo, dius, yo Titanic no la he vista o yo Titanic no tengo ningún interés y parece que sigues una delincuente.
Sí, un poquito extraña, sí, sí, solo me extrañas, ¿eh? Pero te he de decir, ¿tú te recuerdas del programa de Lluvia de Estrellas? Yo volía a nar a Lluvia de Estrellas y cantar esta canción. Imagina. Te tinc que fer una confessió en directe.
Quants tenies, Maria?
Pues no ho sé, molt menuda. 7 anys o 8. I me recordo tot un estiu dient a ma mare que jo volia anar a Lluvia d'Estrelles i cantar la cançó de Celine Dion. Jo, en la veu que tinc, que si vos cante...
En este cas, la descongestió seria, del programa seria bona, no? Maria, fem un xicot de repàs de lo que ha sigut avui el programa. Bueno, he tingut el nostre... com diria, el nostre vigilante de la playa, no?
Sí, a Toni Cantó, sí.
Que ha salvat la vida d'aquestes tres persones que, per lo vist, per la declaració que han fet, que les dient, ha sigut, va, està ben... passant-lo molt mal, eh?
Sí, la veritat és que és cridaner que de repent, no? Estiga ocorrent algo i que Toni Cantó arribe corrents, no? Rescatate la situació, o sigui, a I part posant... de seriosa en ese moment, després reflexionar, no? Deu de ser un poquet còmic, no?
Claro, en esta música de fons, vale, aquelles xiques agarraes a l'espigó i Toni Cantó dient-li, cariño, tranquila, dame la mano. No te preocupes, perquè el dia que les tranquil·litzava d'aquesta forma. També hem tingut a Maria Prades, que ens ha dit que les festes de Onda s'havien que suspendre.
I però el curiós és que han decidit no fer una programació alternativa per el moment, perquè, clar, la situació està tan complicada que no volen fer res.
Clar, és que això és un problema, és dir, cert que les poblacions no se suspenen els actes religiosos en honor o al patró, com serà en Vila-real, que bueno, hi tenim a la patrona, però clar, si fan coses alternatives ja s'hi vinculen, festes patronals, i convida la gent a que faci allò que en aquest moment no és massa convenient. També hem tingut a Pilar Alexandre, que ens dia lo disgustades que estaven i l'utilització que a vegades se fan d'aquestes declaracions en els mitjans de comunicació. Recordem que és la portaveu de la plataforma d'afectats per la residència de Sant Llorenç. Ella l'únic que volia és que se cenyisquen a la veritat i que no vulguin fer sensacionalisme en les seues declaracions, o almenys que les posen totes per complet. Si posa dos minuts, dos minuts. També hem tingut a Héctor Folgado, que ens parlava de lo que va ser la reunió del comitè o de la directiva del Partit Popular, i ens deia que necessitava o que reclamava que se feren aquestes PCRs, a lo que li ha contestat la diputada autonòmica que hem tingut hasta fa una estoneta així en la ràdio, Sabina Escrits, que ja dia i per què no s'han de fer, i és perquè avui te fan un PCR i demà no sabríem també ben bé com estaria, i que ella no dubta de que Ana Barceló, la consellera, hagi valorat això ben valorat. A tot això, vos queda un minutet. La cançó de l'estiu, que no ha sigut cançó de l'estiu, ne tenim una altra?
Bé, esta també ha sigut un poquet escoltada, he de dir.
Si ella te quiere, tendrás por dentro esa sensación de tenerlo todo. Tendrás la suerte que solo tienen algunos locos. Si ella te quiere, qué suerte tienes.
Si ella te quiere,
si ella te quiere.
Bueno, els he de dir que són les dues que m'ho tenim que anar, però si no m'ho anem, tenim ja l'estudi ocupat, perquè tinc el meu company Javi Mata així al meu costat. Hola, Javi.
Hola, què tal?
Que vols parlar de lo que toca ara, a les dues del migdia, de futbol, no?
No, recordar que avui n'hi ha futbol, que avui a les 7 estarem així per a contar el Villarreal Real Societat des de la ciutat esportiva, i que recordar-ho, que la gent que està esperant, si no té res que fer, la playa no fa molt bon temps, bueno, avui fa solet. O passeja, la ràdio estarà per contar el partit del Vila-real, com tots els que ha jugat aquest estiu.
Bueno, i a més, sabent que el que el narra és Ràdio Vila-real, per mig vostra, Javi Mata i tota la companyia.
Només el conte matro, Sana. Home, ara el fan per la tele, que ja és un pas més, no? Per la gent que vulgui veure'l per la televisió, però bueno, sempre va bé veure per la tele i escoltar els locos de la ràdio. Nosaltres som diferents, almenys tu passes més, almenys més divertit. Jo crec que bueno, millor no ho sé, però més divertit ja dic que seguro.
En quant a oients, com sempre marqueu la diferència, que en definitiva és el que a la casa li interessa, pues ahí estan els números i ahí estan les dades de on senten el futbol, i és en Ràdio Vila-real, on senten el Villarreal Club de Futbol. Maria Ventura, dos horetes en tuí i dos pròximes per a demà, no? Ja me la reserve.
Sí, sí, por supuesto.
A tots vostès, les dos un minutet els dicen els meus companys d'esport que avui ja tenim a Javi Matassí i teníem ganes de tornar a tindre'l.
Estará en tus manos cuando despiertes. Y en siete vidas se ha visto un gato con tanta suerte. Si tú la quieres y ella te quiere. El desenlace de cualquier sueño está en su boca. Si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color.
Si tú la quieres, no dejes nunca que la.